Bé, bona tarda. Avui continuem amb el programa previst dins del segon congrés d'Història de Girona i comptem avui amb la presència de la doctora Sandrine Víctor, que ens parlarà d'un tema potser una mica àrid o menys vistós que altres, de tipus més extern, més formal, però no menys important, com és el tema fonamental de les finances i l'administració de la catedral de Girona o d'una catedral qualsevol. És a dir, que ens parlarà de tots aquells aspectes que d'alguna manera tenen a veure amb el motor d'una catedral i que, com és fàcil, i hem vist i anem veient, fàcil d'entendre que endegar un projecte d'una catedral no havia de ser senzill, requeria un pressupost important per arrencar i, a més, un pressupost continuat per poder afrontar les obres al llarg no d'anys ni dècades, sinó de vegades segles, i no només un tema, la dificultat de poder aplegar un volum econòmic prou important, sinó administrar-lo, aquest volum econòmic, i a més també saber distribuir i organitzar el treball, les persones que havien d'intervenir en tot aquest complex procés de la construcció d'una catedral. I això és el que avui ens parlarà la doctora, com deia, Sandrine Víctor, recent doctorada amb la màxima nota a la Universitat de Savoia-Chambéry. Coneix la realitat de la Girona medieval perquè l'ha treballat en la seva llarga estada a la ciutat de Girona, per bé que ara resideix altra vegada a França, d'on procedeix, i res més sinó agrair-li, a més, no només que hagi volgut acceptar la nostra oferta de venir-nos a parlar d'aquest tema que domina bastament, sinó també de l'esforç que sé que ha fet per parlar avui en català i no en francès, que li hagués resultat molt més còmode i que jo li agraeixo.
Gràcies. Molt bona tarda a tothom. Bueno, disculpeu el meu català aproximatiu. I doncs comencem. La ciutat de Girona, en la primera meitat del segle XII, va canviar de fisonomia i es transforma en un centre de decisió i de poder. Com centre de poder laic, la ciutat necessita palaus, consells de ciutat, fortificacions, però com centre de poder eclesiàstic ha de tenir la seva catedral. Girona en aquesta època ja tenia la seva catedral, la seva seu romànica, des del segle XI. El gran problema en la construcció d'una catedral com la seu de Girona és el finançament, i això per dues raons. La primera és que cal disposar d'un capital suficient per donar la primera impulsió. La segona raó és que cal disposar de fonts de finançament regulars per poder pagar les despeses quotidianes. Doncs que fluiditat, dinamisme, regularitat, aquests són les claus de l'èxit de la construcció d'una catedral com la de Girona. Per exemple, la catedral de Chartres va ser construïda en 35 anys gràcies a una gestió optimal. Al contrari, unes fàbriques no van funcionar bé i l'obra podia estirar-se durant segles. Doncs la primera qüestió és de saber quins són els promotors d'aquestes catedrals. L'Església en general i el bisbe en particular són aquests grans promotors. les finances épiscopales pueden aguantar un compromiso llarg como la construcción de una catedral. Hay casos en que el bisbe podía financiar o pretender financiar sol la construcción de la seva catedral. A més, es una fuerte motivación para acabar de presa, ¿no? A Palma de Mallorca, por ejemplo, el bisbe va fer la primera donación y aquest primer impulso va fer d'ell una mica l'espòs espiritual de la catedral, y els escuts que podem veure en els claus de volta son una mica com les alianzas d'aquest matrimoni una mica estrany. Però hem de relativitzar el paper del bisbe. Aporta un dinamisme financer i dona una figura humana a la obra, però no es pot considerar que una obra de tan amplitud com la construcció d'una catedral pot tenir un sol home com origen. El bisbe no pot financiar sol la catedral, però la mensa episcopal sí que ho pot. La mensa episcopal, potser cal recordar-ho, són els propietats i béns de les quals el bisbat saca els seus ingressos. L'altre promotor per la construcció de les catedrals és el capítol. La situació financera del capítol contrasta una mica amb la situació financera del bisbe. El capítol viu de rentes majoritàriament rurals, al contrari del bisbe, que té una diversificació més ampla d'ingressos. Però, gràcies a aquest doble finançament bisbe més capítol, la catedral és realment la mare de la diòcesi. Per què? Perquè és un element essencial en la ciutat, però amb un finançament majoritàriament rural. L'associació, doncs, del bisbe i dels canonges és essencial. El capítol té el paper més important, perquè aquests canonges promotors tenen privilegis que sovint escapen a la jurisdicció directa del bisbe. L'ideal és un equilibri entre aquestes dues forces. Aquest equilibri garantia una certa harmonia en la construcció de la catedral, i aquesta harmonia està vigilada per una estructura original que es diu la fàbrica. Què és aquesta estructura? Els fons ingressos del capítol anava per una gran part a la construcció i al manteniment dels edificis de culte. Aquesta gestió específica es va encarregar a partir del segle XI a un obrer, Operarius en llatí. En aquesta època, el patrimoni, a més, va ser dividit en prebendes, i així la fàbrica va tenir el seu propi patrimoni, doncs els seus propis ingressos. Aquestes prebendes es diuen portio fabricae en llatí. La forma definitiva i acabada de la fàbrica data del segle XIII. La fàbrica té estructures i formes variades segons el lloc, les regions i les situacions econòmiques i polítiques locals. Però, en general, el seu paper és de gestionar les dificultats financeres, és d'assegurar la fluiditat dels recursos i dirigir tot el personal implicat en la construcció d'una catedral. Ràpidament, la fàbrica tindrà la personalitat civil, o sigui, podrà tenir béns propis, podrà rebre donacions i legs testamentaris sense pagar cap pretensió. És una estructura totalment autònoma. I això, aquest paper financer, es va desenvolupar a poc i a la fàbrica va concretament intervenir en l'obra perquè ell va s'encarregar de comprar els materials, de pagar els salaris, de mantenir o arreglar les eines, etc., etc. A més, la fàbrica és la memòria de l'obra, és un arxiu. La fàbrica té els plans i les maquetes de la catedral. I això és important perquè permet guardar la línia arquitectònica sense cap risc de modificació quan l'arquitecte canvia. I aquesta precaució estètica, a principi, i arquitectònic, bueno, té un aspecte financer perquè cadascuna de les possibles variacions de plan pot costar molt a una fàbrica. Bueno, és un arxiu i guarda també la comptabilitat. La comptabilitat està feta en llibres d'obres. L'aparició d'aquests comptes escrits tradueix una voluntat de racionalització i d'optimització dels recursos econòmics. Aquests llibres serveixen sobretot cada fin d'any a presentar les comptes al bisbe i al capítol. Bueno, a nivell de personal de l'estructura hieràrquica, el responsable administratiu de la fàbrica és el capítol. El responsable financer, bueno, normalment són dos homes. Cadascun d'ells es diuen obrers, operarius. Hi ha un operariu per el bisbe i un altre per capítol, així conserveixem aquest equilibri de poders. Si la ciutat intervé en l'obra, tenim en aquest cas quatre obrers, o sigui, dos per la ciutat, un pel bisbe i un pel capítol. Aquest cas va passar en Girona quan van construir el rellotge de la catedral. Com és un temps laic, vull dir que tothom aprofitava i que la ciutat pagava la meitat de les despeses, doncs hi havia quatre obrers. Aquests obrers imponen el ritme de la construcció, en funció de la salut financera de la fàbrica. A més, bueno, hi ha un procurador que es diu sotsobrer en Mallorca. Aquest procurador és una mena de secretari i és ell qui concretament fa la comptabilitat. El procurador també tracta directament amb els picapedrers, fuster, etc. en l'obra i els proveïdors. A més, hi ha un questor que s'encarrega de recuperar els acaptiris en la ciutat i en totes les parròquies del bisbat i a vegades del regne, depèn de la talla de la catedral. Però en el cas de Girona, aquesta gent no apareix. Per fi, els últims que intervenen són els oïdors de comptes. Són persones que cada fin d'any, abans de presentar les comptes al bisbe i al capítol, verifiquen, fan les sumes, verifiquen les comptes. Doncs que el capítol ha creat una estructura original per gestionar i dirigir l'obra. L'ha dotat de funcionaris, de drets i de prerrogatives. Ara l'últim que li queda per fer és donar a aquesta estructura els diners necessaris. Doncs ara podem veure els ingressos. Cada fàbrica fa el possible amb la situació política i econòmica local. Al segle V, el papa Gelas ordena que un quart dels ingressos eclesiàstics anaven per la construcció i el manteniment de les esglésies. Però, malgrat això, els recursos són sovint molt justs, doncs cal trobar els diners en altre lloc. Com són membres del capítol, els canonges han de participar econòmicament a l'esforç constructiu amb els seus ingressos propis, personals. A més, La fàbrica sol·licita les clergues, els clergues titulars d'un benefici o els clergues de les parròquies veïnes. Si la fàbrica té realment dificultats financeres, demana ajuda al bisbe o al capítol. I com últim recurs sol·liciten els cures. Després, la fàbrica demana naturalment ajuda econòmica als laics, als fidels que rebren els sagraments, les misses, han de participar a les despeses. Doncs la fàbrica organitzarà almoines, capteris, etc. i clarament impostos. Per resumir, la fàbrica disposa d'un quart dels ingressos episcopals, de recursos extraordinaris com donacions, almoines, capteris, però aquestes almoines i capteris no són molt rendibles perquè els gestors agafen un terç dels ingressos pel seu salari, doncs que és molt. Inciten la gent a fer testaments a favor de la fàbrica de la catedral, però tampoc això funciona molt, almenys al segle XV, hi ha molt poques donacions. Intentant motivar una mica la gent amb comprar d'indulgències o de misses, etc. A vegades la generositat està motivada amb reliques. I per fi, la fàbrica cobra sobre el funcionament mateix de l'Església gràcies a taxes sobre els beneficis, els sagraments, els béns de la fàbrica que permeten, per exemple, llevar talles, delmes, censos, censals, etc. etc. Bueno, si parlem del cas de la Seu de Girona, la fàbrica de la Seu de Girona tenia 19 partides d'ingressos. Es poden dividir en tres famílies d'ingressos. Primer, hi ha els ingressos sacats de les taxes i possessions de la fàbrica mateixa. És, per exemple, la delma de Sant Feliu de Boada, una delma bastant important, feta de cereals, vi, etc., que després estaven venuts en el mercat de Girona. O també, bueno, la fàbrica llevava censos sobre el seu patrimoni. La segona família d'ingressos són els ingressos sacats dels clergues. Són els beneficis vacants, per exemple, un impost que pagaven el capítol quan un benefici es quedava sense atribuir. Hi ha les dues porcions dels canonges, o sigui, és una taxa sobre el preu del vi i del pa del vi i del pa consumit durant els dies de festes, les absències, quan un canonge s'anava de peregrinacions o de viatge devia pagar, les capelanies, que són taxes sobre el gastos d'entreteniment de les capelles privades, les anates, que paguen els canonges sobre els ingressos de les seves prebendes, vull dir que és com una mica la declaració de renta. Les setmanes, que són pagades per la gent que oficiava la missa, i també hi ha captiris especials, com per exemple la captiri que es diu la O, que és una captiri especial levada per construir la rosassa de la catedral. En més de 45% dels clergues aportant una bona part dels ingressos, però el pagament és difícil. El procurador no cobra amb regularitat. Molt sovint els procuradors recorden als clergues els seus deures. Hi ha un desfasament entre la voluntat del bisbe, del capítol, i la pràctica comptable. El factor humà és bastant fort en aquest cas, perquè els clergues no paguen amb bona voluntat. I això es torna a trobar en les pràctiques testamentàries. És bueno, bastant curiós, perquè en efecte, els legs testamentaris més importants són dels clergues. Com si a l'hora de morir els eclesiàstics intentaven comprar-se una consciència oblidant que durant tota la seva vida no pagaven a temps els impostos per la fàbrica. Bueno, la tercera família d'ingressos són els ingressos sacats dels fidels. Són taxes fetes sobre el sagrament, el casament, l'enterrament, etc. Sobre els legs, almoines, acaptiris, i també hi ha fundacions de misses, aniversaris, etc. etc. És normal, l'Església no pot financiar la construcció d'una catedral amb taxes sobre gent seu d'on sol·licitar els fidels. Així, per exemple, una taxa sobre els casaments en Girona i tot el gironès. Aquesta taxa estava calculada sobre el número de testimonis que hi havia en el casament. Però pagar aquesta retenció sobre el casament no estava ben vist i del gust de tothom. I molts casaments estaven celebrats il·legalment, o sigui, sense pagar. I els contravenents, si estaven descoberts, pagava una multa forta que també anava a la fàbrica. I el número d'aquests casaments clandestins és sorprenent, perquè, per exemple, en l'any 1419, hi ha més casaments clandestins que casaments celebrats normalment. A més, els fidels donaven voluntàriament a través dels testaments, però cal notar que molt poca gent donava la seu, perquè en el segle XV la seu no estava de moda. La moda estava per els ordres mendicants i algunes institucions caritatives, com la Pia Almoina, o institucions que s'encargaven d'alliberar esclaus o de casar noies pobres, etc. etc. Durant les èpoques difícils econòmicament, la fàbrica demanava als notaris o als cures de dir a les persones a punt de morir de fer un lec a la seu per la salvació de les seves ànimes. Bueno, això són exemples entre molts altres. També podríem parlar de les multes per escàndols que la gent feia en les esglésies, les almoines, etc. etc. Però tots aquests ingressos tenen un punt en comú. És l'irregularitat de la recaptació. I això s'explica per una certa negligència de part dels procuradors i dels obrers. Si estudiem l'evolució de les percepcions durant el segle XV, veiem que el primer objectiu de la fàbrica, que és financiar l'obra de forma regular, té una tasca, és una tasca molt complicada. Primer, cada llibre de compte, cada llibre d'obra, té un apartat de deutes, vull dir que de gent que no van pagar. És un tema, no és un tema nou, no és original, és bastant recurrent en totes les finances públiques. Però, per exemple, quan la fàbrica coneix grans moments de crisi econòmica, com per exemple en 1424 o en 1447, el canvi de procurador mostra que cada vegada que hi ha un passiu financer molt important. A més, la fàbrica és a vegada a punt d'anar a la bancarrota i el capítol, conseqüentment, ha de prendre mesures dràstiques ràpidament. És el cas, per exemple, en 1472, després de la Guerra Civil. Els obrers prenen tres mesures, tres tipus de mesures. Primer, reafirmant els drets de recaptació de la fàbrica per els ingressos els més importants, casaments, almoines, etc. Aquí també veiem que el més fort és Capellanías. Segon, busquen una ajuda exterior i en particular l'ajuda del rei per millorar la recaptació dels acaptiris, per exemple. Tercera mesura, netegen les comptes i doncs fan pagar les deutes, sobretot les deutes dels clergues. I bueno, han de seguir més estrictament la comptabilitat. I aquí en Girona tenim un cas molt interessant. Hi ha un desfasament molt important entre la teoria comptable i la realitat. En 1419, durant tot l'any, tenim en els llibres d'obra, cada dissabte, notes dels salaris de 9 picapedrers que treballaven durant tota la setmana. I aquest salari els cobraven cada dissabte de l'any. Però aquest mateix any trobem en els actes notarials un reconeixement de deute de la fàbrica a favor d'aquests nous picapedrers. Vull dir que hi ha la teoria comptable en els llibres d'obra i la veritat, la pràctica, que són deutes i la fàbrica no pagava bé. Doncs hi ha un desfasament molt important d'aquí. Per concloure aquesta part, podem dir que financiar una obra de tal envergadura com la CU és un esforç molt gran i durant molt de temps. I això perquè la fàbrica ha d'afrontar-se a moltes despeses. I és això que ara veurem, les despeses. Els llibres de comptes, els llibres d'obra, es divideix en dues parts, els ingressos i després les despeses. Les despeses estan sintetitzades per setmana, escrites de dissabte a dissabte. El procurador comença per notificar tots els obrers, picapedrers, fusters, ferrers, etc., manobres, que van treballar, el número de dies que van treballar i el salari diari. I al final, el sou total que cobren. A més, notifica les despeses fetes per l'arreglament de les eines i la compra dels materials. Aquí hem de fer un apartat bueno, molt ràpid, que l'arreglament de les eines és una partida de despeses molt forta perquè el ferro en l'edat mitjana és un bé molt car i doncs que els procuradors prefereixen arreglar una eina que comprar una nova. I doncs és per això que el manteniment de les eines és una cosa molt important en les obres. Doncs, les fàbriques eclesiàstiques han de pagar tres coses. Els salaris, la compra del material, pedra, fusta, sorra, etc. I la compra i el manteniment de les eines. Com que el capítol deixa una bona part dels seus ingressos a favor de la fàbrica, com vam veure, la fàbrica ha de pagar altres coses que no estan directament en relació amb la construcció de la catedral. És una contrapartida d'aquests ingressos i són les despeses de funcionament i culte. Primer, pagar el seu propi funcionament. La fàbrica paga el salari dels obrers, de procuradors i oïdors de compte. A més, la fàbrica emplea a vegades notaris, escriptors, traductors, ha de comprar quaderns de paper per fer els llibres d'obra i després ha d'enquadernar aquests llibres. Molt sovint són jueus que fan l'enquadernació, que és bastant interessant de notar. En segon lloc, la fàbrica ha d'assegurar la continuïtat del culte. En efecte, la fàbrica és la guàrdia del temple. com edifici, però també com lloc de culte. Per això ha de pagar, per exemple, el domer, el campaner, l'organista. A més, pagar per netejar l'edifici per les grans festes litúrgiques i netejar vol dir escombrar la terra, però també la volta. I això és un punt de conflicte laboral que és molt fort, perquè ningú vol pujar a dalt de la volta de la catedral de Girona, que està més o menys a 30 metres d'altitud. Doncs el procurador ha de pagar molt perquè una persona accepti de pujar, perquè és molt perillós. També ha de pagar els objectes de culte, o sigui, creus, canelobres, candelers, etc., etc., i els vestits sacerdotals. I per terminar, la fàbrica que ja ha pagat l'edifici de culte i el material necessari per la seva celebració ha de pagar també els oficiants per les misses. Doncs les despeses per culte i pel funcionament del capítol de la fàbrica són numeroses. Curiosament, hi ha anys que aquestes despeses són més importants que les despeses de la mateixa obra. I això destaca una evolució fins a una estructura administrativa en el sentit modern del terme, o sigui, amb obligacions i despeses de funcionament totalment fora de la primera activitat. Un cop analitzades totes les dades, és interessant fer un balanç financer. Aquí teniu el balanç pel segle XV. La qüestió és saber si la fàbrica és beneficiària, si és rendible, i com mínim podem dir que no. De fet, sobre 57 anys que tenim aquí de comptabilitat, hi ha 26 anys de passiu, de 26 anys deficitaris. Això. Però el procurador intenta preveure les despeses i, conseqüentment, crear un pressupost previsional. És per això que tenim aquesta comptabilitat amb alts i baixos molt pronunciats i seguits. El procurador economitza, gasta, intenta així anar anys per anys. Així doncs, la fàbrica calcula sempre el més just, intenta netejar les deutes de l'any precedent, però en aquest cas no podia fer front a les despeses quotidianes. Per concluir, financiar una obra de tal envergadura és una empresa arriscada. La CEU gironina és el resultat d'una administració original i de la voluntat conjunta dels bisbes i del capítol d'aconseguir un muntatge financer rendible. Això és molt important perquè aquests mateixos bisbe i capítol havien fet una aposta arquitectònica, construir una catedral amb una sola nau, bastant arriscat també. I l'èxit de l'arquitecte necessita l'èxit del comptable. Tanmateix, val la pena, malgrat les dificultats de gestió i de construcció, afirmar que tenim una esplèndida catedral. Está.
Bé, agrair un cop més l'esforç que ha fet la Sandrine per donar-nos aquesta síntesi esplèndida sobre aquests aspectes més amagats d'una catedral i que, bé, són d'altra banda fonamentals per entendre moltes de les coses que veurem més endavant, perquè, com ja ha dit la Sandrine, els comptes havien moltes vegades que d'adequar-se als processos canviants endarrere, endavant, que veurem els propers dies des de els inicis d'un edifici reaprofitat d'un altre existent fins al primer gran edifici que construeix el bisbe i el capítol de Girona al segle XI i des del segle XI fins pràcticament al segle XVIII un procés complexíssim de projectes, de canvis, que a la vegada això, evidentment, feia que al darrere d'aquests processos les finances se'n ressentissin per bé i per mal. Bé, en tot cas, el que faríem ara és obrir un torn de paraules, si és que algú de vostès vol intervenir per qualsevol aclariment o alguna informació complementària. Molt bé, doncs si no hi ha cap intervenció, els emplaço la setmana vinent, el proper dijous, a la conferència que tindrà lloc aquí mateix, a 7:45, sobre, amb el títol de Els precedents de la catedral gòtica, és a dir, aquesta àmplia cronologia que va des del segle I, posem per cas, fins al segle XIV. Moltes gràcies i fins dijous.